gypsy woman told my mother before I was born. Got a boy child's coming. Wanna be a son of a gun.
Hola, amigues i amics. Benvinguts al programa de Blues de la Ràdio. Salutacions a totes i tots els que ens esteu escoltant. Soc en Jordi López i això és Addictes al Blues, la dosi setmanal de la música que arriba a l'ànima, el blues.
Down on me.
En un món dominat per homes, una noia d'impressionant veu i gran magnetisme a l'escenari va aconseguir imposar el seu estil únic. Després, la mort abrupta la va tornar mite i un artista incomparable. Va néixer fa 80 anys, el 19 de gener de 1943, i va ser propietària d'una veu poderosa, estrident i única. En l'escenari li faig l'amor a 25.000 persones diferents i després em vaig sola a casa, va dir en una de les entrevistes que va donar. Va morir el 4 d'octubre de 1970. Després de la seva mort i complint amb el seu desig, els seus amics la van acomiadar amb una gran festa. Estem parlant de Janis Joplin. Monterrey, Califòrnia, 17 de juny de 1967. Una banda que només era coneguda en l'àrea de San Francisco, la Big Brother and the Holding Company, puja a l'escenari del Festival Internacional de Música Pop. Només li van bastar 25 minuts i 5 cançons per a conquistar el públic. El tancament, una versió del clàssic de Big Mama Thornton, Balanchine, va ser particularment electritzant.
Looking out at the rain. Sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along. Honey grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. Yeah.
the hell you gonna do when I want to love you? People want to love you for so long. Yeah. Right. Love got a hold on me, baby, and it feels like a ball and chain. Love got a hold on the baby, feels like a ball and chain. Honey, I don't know why the man I'm loving wanna go on and leave me here. So honey, leave me here, so much pain. Tell me why we're
La cara bocabadada de Cass Elliot cantant dels Mamas and the Papas ho diu tot. Oh, això va ser intens. Es pot llegir en els seus llavis en el documental de D.A. Pennybaker sobre la mítica esdeveniment. Qui l'havia enlluernat era la cantant dels Big Brother and the Holding Company, una jove de 24 anys anomenada Janis Joplin, que de la nit al dia es va convertir en la primera estrella femenina del rock, un gènere que, a diferència del jazz i del blues, encara no tenia dones entre les seves principals figures. La seva primerenca mort va ser un cop dur, però a 8 dècades del seu naixement, la seva influència continua sent inqüestionable.
What would you do? I said, baby, honey, what you doing to me? Just looking out at the rain. Peep out the rain. Sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along, honey grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. All right, we're gonna come to
baby, tell me what love. Oh, honey, what love is like. Well, it's like a ball in a chair.
Texas està bé si vols sentar el cap i fer la teva en silenci, però no és per a gent extravagant. Jo sempre ho vaig ser. Allí jo era una beatnik, una bestiola rara. Em van tractar bastant malament. Així se sentia Janis Joplin quan va néixer el 19 de gener de 1943 a la ciutat de Port Arthur, epicentre de la indústria petroliera dels Estats Units. El seu pare, de fet, era un enginyer que treballava per a la Texaco. Era la major de tres germanes i mai va encaixar en les institucions educatives, on va sofrir la indiferència i el bullying. A la universitat va ser votada com l'home més lleig del campus, un episodi que mai va poder superar del tot. El seu petit grup d'amics de l'adolescència, tan marginat com ella, la van introduir al blues i al folk, artistes com Bessie Smith i Led Belly, figures que la van portar a desenvolupar la seva carrera com a cantant. Quan va veure Elvis en The Ed Sullivan Show cantant Hound Dog, va començar a investigar i va descobrir que la versió original era de la Big Mama Thornton. Quan la va escoltar, li va volar el cap.
You!
Thornton va ser una cantant de blues i rhythm and blues que, malgrat no haver obtingut el reconeixement que mereixia, va ser fonamental en la creació del so del rock and roll. El fet que una jove blanca, provinent d'un dels estats més conservadors i supremacistes dels Estats Units, escoltés música negra no era una cosa comuna. Tampoc que s'identifiqués amb la generació beat. Jo sempre vaig voler ser artista, sigui el que sigui, de la mateixa forma que altres noies volien ser hosteses. Jo llegia, pintava, pensava, va afirmar. Va començar a cantar tímidament als bars i pubs de Texas i fins i tot va gravar un jingle per a un banc, una versió del clàssic tema folk de Buddy Guthrie, This Land Is Your Land, aquesta terra és la terra. adaptat a This Bank is Your Bank. Aquest banc és el teu banc.
This is a song I made up. It's called Turtle Blues.
En el 1963 va abandonar Texas i, fent autostop al costat del seu amic Chet Helms, es va dirigir a San Francisco, on estava emergint una contracultura amb la qual ella se sentia més identificada. Helms havia estat allí abans i havia descobert una escena musical en la qual ell apostava que Janis podria encaixar bé. A la costa oest cantava i ocasionalment es va presentar en viu amb Jorma Kaukonen, futur guitarrista de Jefferson Airplane, una altra de les bandes que complirien un paper fonamental en el rock psicodèlic de final dels 60. Un enregistrament pirata, editat oficialment en el 2022 com The Legendary Chippy Writer Tape, ens mostra revisitant vells estàndards del blues com aquest Trouble in Mind.
I'm going down going down to the river. I'm gonna feel all my rocking chair. How many of these fools on me, man? Lord, I'll have to rock away from here. Trouble mine, I'm blue now. I won't be blue away.
Aquests anys van ser els més foscos per a ella. En la seva cerca per trobar-se a si mateixa va portar un estil de vida ple d'excessos, de drogues i d'alcohol, que van acabar amb la seva detenció per robar en una botiga. En tocar fons, va tornar a Port Arthur amb els seus pares, va tornar a matricular-se a la universitat i va aconseguir recuperar-se i mantenir-se neta. En el 1966, no obstant això, Helms va tornar a contactar-la perquè se sumés a la banda que estava formant, la Big Brother and the Holding Company, que, com a resident del cèlebre Avalon Ballroom, estava començant a cridar l'atenció en la comunitat hippie. El mànager creia que el grup necessitava una veu poderosa i va pensar que Janis, que era la indicada per assumir aquest rol. Amb ella, al capdavant, el nou quintet va passar de fer una música instrumental de tall progressiu a tocar cançons en un format més tradicional i amb una major influència del blues. L'impacte va ser immediat i ràpidament la seva popularitat es va estendre a través de tota l'àrea de la bahia de San Francisco. El segell independent Mainstream Records va gravar el seu primer àlbum homònim, però els seus senzills van vendre tan poc que no va sortir a la llum fins al cap de la seva consagració a Monterrey, quan per fi el seu nom va tenir un abast nacional.
Change my living standard and I move up town. Bye-bye, baby, bye-bye. So long, my honey, so long. Too bad you had to drift away, 'cause I could use some company right here.
Entre la sortida del primer disc i el del segon, el 1968, la figura de Janis Joplin no feia més que créixer, fins i tot a una velocitat que la de tota la seva banda. Chet Thrills va ser un salt en tot sentit. Llançat per una companyia discogràfica gran com Columbia, va aconseguir el primer lloc del rànquing Billboard durant 8 setmanes no consecutives de la mà del clàssic Piece of My Heart. Malgrat haver estat gravat en estudi, el productor John Simon, reconegut per la seva labor en el disc Songs of Leonard Cohen, va aconseguir capturar la cruesa de la banda en directe. Va incorporar aplaudiments i va fer una mescla per a donar la sensació que es tractava d'un registre en viu, similar al que estava captivant el públic dels Estats Units. La veu de la cantant acapara tota l'atenció. El magnetisme de Janis va enfosquir ràpidament a la Big Brother and the Holding Company i en el 1969 va iniciar la seva carrera en solitari amb el disc I Got Them Oil, Cough Me Blues Again Mama, un àlbum on es va allunyar una mica del rock i es va acostar més al pop, i especialment al rhythm and blues. El seu nou grup, la Cosmic Blues Band, tenia la seva formació teclats i una secció de vents inspirada en els músics de soul del segell Stax. Un dels temes era aquest Cosmic Blues. La velocitat meteòrica en la qual va succeir tot en la vida de Janis Joplin hagués aclaparat a qualsevol, però en el cas d'una addicta recuperada les conseqüències podien ser fatídiques. I ho van ser. Quan la seva carrera va començar a enlairar després del seu retorn a San Francisco, no va trigar a tornar a consumir drogues i alcohol en grans dosis. Però el seu final van començar a albirar-se quan va començar a injectar-se heroïna en la major assiduïtat. Tenia una de les veus més poderoses del rock and roll i estava conquistant el món sencer. Però la indiferència i el maltractament que havia rebut dels seus pares durant l'adolescència l'havien fet vulnerable i insegura. El seu concert en el Festival de Woodstock va quedar una mica enfosquit pel seu estat. La quantitat de gent que havia assistit, sumat a les 10 hores de retard que va sofrir a la seva presentació a causa de les deficiències de l'organització, van fer que el seu pas per aquest escenari, que esdevindria en esdeveniment històric, no fos el millor. De tal manera que ella mateixa va demanar que sometés la seva participació en un clàssic film que va fer Michael Bellick sobre l'esdeveniment. Aquest és un dels temes que van tocar, Try Just a Little Bit Harder.
Just a little bit.
De la seva mort, el 4 d'octubre de 1970, Janis Joplin estava gravant un àlbum acompanyada d'una banda de rock, la Full Tilt Boogie Band, integrada per un quintet de músics canadencs. Les noves cançons tenien un treball més refinat que les del seu debut en solitari, gràcies a la producció de Paul Rothchild, cèlebre pel seu so que va aconseguir amb els Doors en estudi, i funcionaven a la perfecció com a mostra de la versatilitat que tenia la seva veu. En Pearl conviuen el rock, el soul, el folk i el blues amalgamats amb la impressionant cabal vocal de Janis Joplin. Editat de manera pòstuma l'11 de gener de 1971, es va convertir en el disc més reeixit de tota la seva carrera, a més de ser una peça clau del rock dels 70. La seva versió de Me and Bowie McGee de Kris Kristofferson, amb qui va tenir una breu relació, va ser un hit sense precedents. Però on s'escolta a la perfecció la seva esquinçadora veu és en aquest tema, Cry Baby. El tema que va quedar per a la història va ser Mercedes-Benz, per ser l'últim que va gravar, juntament amb una cançó a manera de salutació d'aniversari per a John Lennon. Registrada en tot just una presa, es tracta d'una balada folk en la qual Janis li demana a Déu que li compri objectes sumptuosos. El productor Paul Rothschild va tenir el bon encert de deixar la veu a capella, sense cap altre arranjament, perquè no quedessin dubtes de la seva destresa. Escoltar aquesta composició, que va fer al costat del músic Bob Newhart, inspirada en un poema de Michael McClure, és com sentir a cau d'orella el seu últim alè.
I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. That's it.
L'altre signe de l'absència de la cantant que va deixar el productor va ser Buried Alive in the Blues, enterrada viva en el blues, que va quedar en el disc com un tema instrumental. La raó? Joplin havia d'haver gravat les veus el dia que la van trobar al seu cos sense vida. A la seva memòria, Rothschild va decidir deixar la pista inconclusa. Són tan sols 2 minuts i mig, però és impossible no estranyar a la cantant durant aquell breu període. Tan sols 4 anys i 4 discos, Janis Joplin va reconfigurar radicalment el rol de la dona en el rock and roll. Fins aquest moment, les noies tenien un paper secundari i, com a màxim, podien aspirar a estar al mateix nivell que els altres membres del grup. Les que tenien una carrera solista, per la seva part, en general feien una música intimista i de baix perfil. Ella, no obstant això, amb la seva impressionant veu i el seu carisma, eclipsava a tots els que estaven al seu voltant.
Gypsy woman told my mother before I was born, got a boy child's coming, wanna be a son of a gun.
I per avui res més, tornem la propera setmana amb més blues per addictes. Janis Joplin va ser una estrella de rock amb majúscules que va construir el seu propi mite amb un talent sobrenatural, un magnetisme inigualable i un look que va marcar tendència. Com va dir la seva germana menor, Laura Joplin, al Washington Post, Janis representa la força de les dones per si mateixes. És a dir, a més d'una intèrpret superlativa, va ser un símbol de l'apoderament femení abans que el concepte entrés en el lèxic universal. Però en el fons, era una petita nena, una Little Girl Blue. Aquest 2023 hagués complert 80 anys. Una abraçada a tots i tots, de qui us parla, Jordi López. Tornem la propera setmana amb més blues per addictes. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Bona setmana i gaudiu de la vida i del blues.
Cause you got to know that all you ever gonna have to count on are gonna wanna lean on. It's gonna feel just like those raindrops do when they're falling down on all around you. Ooh, I know you're unhappy. Ooh, sit down. Honey, go on and sit right back down. I want you to count. Ooh, count your fingers. All my unhappy, my unlucky, and my little, oh, go blue.